Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, cadena 7.
Doncs temps de seguir amb el fil directe, com és habitual els dimecres a aquesta hora. Avui ens acompanya l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bones,
què tal? Benvingut a la ràdio. Avui, nou dia mogudet, jornada de vaga de nou al territori. Seguim actius, no?
Per seguim, dir-ho d'alguna manera. Sí, tot i ser jornada de vaga, farem aquests serveis mínims que són menester dur a terme en aquestes jornades, però bueno, sempre hi ha coses que fer, lògicament.
Anem a parlar, evidentment, d'aquest moment polític que està vivint Catalunya, no? I m'agradaria saber una mica la seva opinió. L'han vist aquests dies les concentracions i manifestacions que s'han fet arreu. No s'esperava que acabarien havent aquests presos polítics, els Jordis i part dels membres del govern català?
Francament, no. Francament, no m'esperava que la justícia espanyola auspiciada o d'alguna manera aupada, diria jo, més que auspiciada, no? Pel govern espanyol s'atrevís a anar tan lluny i a empresonar, doncs en aquest cas, a part del govern de Catalunya i també a líders d'organitzacions absolutament socials com són l'ANC Òmnium, no? La veritat és que costa de pair i costa d'entendre que hi hagi gent que en ple any 2017, en ple segle XXI, doncs haguin de passar dies i dies a la presó a l'espera d'un judici, perquè és que això també cal recalcar-ho, sí. Cal recalcar-ho. No se'ls ha sentenciat per res, senzillament estan a l'espera d'un judici i això els comporti privacitat de llibertat. Penso que és molt dur, i que això penso que que ha de tenir alguna conseqüència, molt dura. El que em sobta, això em sobta molt, però també t'he dit que hi ha una altra cosa que em sobta tant o més, no? I fins i tot me fa tenir un punt de repulsió, no? Que és l'actitud que s'està mostrant a Europa, no? Quan te n'adones realment de que ens omplim la boca de parlar de democràcia, de drets humans, de llibertats, però després el que pesa són els euros, no? I que al final aquí el que pesa tot és una transacció pura i dura, no? Què tens, què m'ofereixes, què em dones a canvi d'aquest recolzi? Això és difícil. I ho dic així perquè sé el que parlo. Mm. I sé què és el que està passant a Europa, no?
I la gent confiava en Europa, no? En un principi. Jo recordo que l'1 d'octubre es deien Europa ens ajudarà. Era la frase que s'escoltava pel carrer.
Enteníem, d'alguna manera, que Europa havia de fer una funció d'arbrit, d'alguna manera, de garant, no? De garant d'estos drets humans i d'estes llibertats, no? I crec que la farà, vull creure que la farà, però costa massa, i realment el que quan comences a escarbar i a preguntar i et mous, i jo, per exemple, ahir, lamentablement, doncs a darrera hora, per un problema de necessitats aquí a Móra d'Ebre, vaig haver d'ajornar la meva visita a Brussel·les, jo tenia bitllet per anar-hi i tal, i no vaig poder, no? I em va saber molt greu, perquè crec que era un moment important per a poder escopçar allà que no opinava, no? Però bueno, tinc relacions amb el Ramon Tremosa, amb altres eurodiputats i que conec, i gent del territori, i quan parles amb ells i els dius, no?, els fas aquesta pregunta, però escolta, què passa a Europa? Mm. Vosaltres que esteu allà, què passa, no? I et diu, no, si és que al final és una pura transacció, o sigui, al final és un tema de dir, el tema d'aquesta política, hi ha gent que diu, no, és que clar, com que hi ha altres països que tenen situacions o regions
en
situacions
molt
similars, no? Doncs això els hi fa por perquè això s'obri la porta. Bé, això no dic que no hi pugui haver un percentatge de decisió, no?, en aquest sentit, però al final hi ha un tema que és molt gran i que és molt important, que és el deute espanyol. El deute espanyol és un deute important, és un deute amb unes xifres grans. Si a més Catalunya acaba independitzant-se d'Espanya, doncs no només haurà d'assumir part d'aquest deute, que és aquí on està tot plegat, l'entrellat, no? Si és aquest 20% famós que es parla, o ha de ser un 40%, o ha de ser el percentatge que sigui, no? Entre altres coses, perquè quan Catalunya deixi de formar part de l'estat espanyol, l'estat espanyol tindrà molt més difícil per tornar aquest deute. I aquesta és una de les qüestions que Europa realment preocupa, no? Per tant, home, si tot això s'estigués negociant i s'estigués d'alguna manera donant a terme amb la gent al carrer, bueno, seria molt més suportable, i potser formaria part fins i tot d'aquest joc polític, no? Però home, amb gent a la presó, amb gent a la presó entenc que hem d'actuar d'una manera ràpida i decisiva. I bé, espero que així sigui. Després jo penso, clar, anem veient moltes coses, no? Hi havia gent que em preguntava aquests dies enrere, però com pot ser que una part del govern estigui a Brussel·les i una altra part s'hagi quedat aquí, i fins i tot jo mateix, en un primer moment m'ho preguntava, però després te'n vas adonant de que tot el que s'està fent està molt pensat, està molt, molt calculat, no? I el fet de que una part del govern estigui a Brussel·les, una altra aquí, aquí se'ls hagi tractat de la manera que se'ls ha tractat i allà se'ls hagi tractat de la manera que s'ha tractat, home, posa en evidència les diferències de la justícia espanyola i de la justícia europea, no? A partir d'aquí, jo penso que hem de ser conscients de que tenim un gran president. Tenim un gran president, una persona que... Un gran president i un gran equip, no només el president, però en tot cas una persona que ha estat capaç i decidida a tirar endavant tot un projecte que li marcarà la vida sense cap mena de dubte. I espero i desitjo que ens la marqui nosaltres en positiu.
Anem a mirar una mica o a intentar mirar com tot plegat, sobretot l'aplicació d'aquest article 155, pot afectar a projectes del territori que depenen dels diners i de la decisió de la Generalitat de Catalunya, sense anar més lluny. Aquest famós Salut Terres de l'Ebre, aquesta empresa de creació pública per part de la Generalitat, que ha de gestionar l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a partir de l'abril del 2018, quan acaba la concessió amb Gecosa. Escoltàvem aquest matí el doctor Pinyes, el delegat de Salut a l'Ebre, dient que no tindria afectació.
Ho he sentit. Tinc la sana costum del dematí escoltar què és el que dius de bon dematí, perquè d'alguna manera això et posa ja en situació, no? I ho he sentit, i la veritat és que celebro les declaracions del doctor Pinyes en aquest sentit. N'havíem estat parlant la setmana passada d'aquest tema, abans que es posés en marxa tota aquesta qüestió, perquè ens preocupava que si això podia afectar. Però sembla ser que no, sembla ser que els passos que s'han seguit per part del Departament de Salut són ja estan bastant avançats, i en aquest sentit fins i tot estàvem parlant de que hi pogués haver, en aquesta comissió que està duent a terme tot aquest tema, una representació del territori. Jo li vaig demanar al doctor Pinyes que hi hagués algú que representés Móra d'Ebre a l'hora de posar en marxa el disseny de tot això, ja no tant a l'hora de formar part d'aquesta empresa, que això ja és evident que sí que hi serem, no? Però en tot cas sí que al moment de dissenyar-ho m'agradaria que hi hagués algú, i això ho vam estar comentant la setmana passada, sembla ser que serà així, que serà possible. De fet ja estem gestionant tot aquest tema, i aquí va ser com vam abordar tot aquest tema. Per tant, garanties en principi en tenim que aquesta empresa estarà enllestida per poder a partir de l'abril entomar el repte de gestió de l'hospital, no? Ara bé, jo penso que hi era una cosa que em sap greu, i això no t'ho vull negar. El conseller Comí, doncs, en aquest sentit es va ser receptiu i es va portar força bé quan li vaig plantejar tot el que li vaig plantejar, i és un d'aquests consellers que malauradament tenim en aquest cas a l'exili, no?
Sí.
I home, doncs em sap greu que ell no ho pugui viure en primera persona des del territori, i poder-li agrair un fet que penso que serà important, no?
I el tema de l'impost nuclear, no? Que també han de vindre molts diners cap aquí, cap al territori, això els preocupa? N'heu parlat a nivell comarcal?
N'hem parlat, hi havia uns terminis que ara no recordo exactament, però deuen estar al vèncer. Jo crec que a final de novembre vencien els terminis per poder fer les al·legacions que havia de fer l'Estat, si és que les feia. De moment no em consta que n'hagin fet, no? Però en tot cas, veurem què passa. En tot cas, aquest 155 no hauria pas d'entorpir allò que d'alguna manera ha fet un curs legal correcte i com cal. Però bueno, ja ho veieu, de totes maneres ens ho podem esperar tot en el darrer moment i en el darrer instant, perquè qualsevol llei que emana de Catalunya automàticament fa cap al Constitucional. Per tant, qualsevol ordre, qualsevol situació d'aquesta mena. Home, estem en una situació francament penosa, i això tindrà conseqüències, evidentment que tindrà conseqüències, no ens hem d'enganyar.
Es parla molt, no, aquests dies de s'ha de seguir endavant, no? S'ha de seguir amb el dia a dia, però la sensació que dona és que costa una mica, no? Que aquesta situació una mica de ficar la frenada hi és, no?
Bueno, hi ha moltes dificultats. Hi ha moments que sí, que t'aixeques al dematí i quan veus el que tens a l'agenda i en qui has de tractar, doncs costa, no t'ho he d'enganyar. Però també t'he dit que has de fer una mica de recapitulació i t'has de reprogramar, no?
Sí.
En termes, diguem-ne, informàtics, t'has de reprogramar, i aquestes dificultats les has de reinvertir. És a dir, com més dificultats hi ha, doncs més ganes ne tinc, no? És allò que dius... quan te plantegen algo que és difícil, la dificultat t'ho fa més atractiu i, per tant, a partir d'aquí t'has de sortir de casa amb aquest xip, perquè és que si no surts de casa amb aquest xip, difícilment podries fer moltes coses de les que s'han de fer cada dia. No només els que estem en política, jo penso que això és absolutament aplicable a tothom, sí, en general, però sí, hi ha moments que són difícils i hi ha coses que tens molt embastades, que les tens molt enllestides i que després te surt el funcionari de torn i te ho tomba per la cosa més insignificant i més miserable, i ara, més que mai, no? I perquè sois catalanes, i perquè no sé què, i perquè esto... Això és dur.
I la destitució del senyor Xavier Pallarés com a delegat territorial del govern, després de tants anys al càrrec, com ho veu vostè?
Home,
a més, és amic seu i company de partit.
Bueno, precisament perquè hi ha amistat i perquè som companys de partit i perquè és una persona que s'ha compromès molt amb el territori, perquè és una persona que per mort ha fet moltes coses. La gent no ho sap, però ell ha intervengut en moltes qüestions que han anat bé a mort a bebre. I per tant, doncs, home, sí, té dol, perquè a més penses que l'han cessat senzillament perquè era el representant del senyor Puigdemont al territori. Mm-hmm. O sigui, ell no ha anat a declarar cap independència, ni ha fet cap votació, ni ha fet res, però com que era el representant del senyor Puigdemont al territori, doncs se l'havia de cessar com han cessat el president. És que no té... Jo em pregunto, simple, i crec que ho llegia no fa massa dies, quan va passar tot això, jo em pregunto ara, com a alcalde, per exemple, quina referència tinc jo ara al territori, mm-hmm, del govern? En qui m'he de dirigir o si hi ha un problema greu? Ara teníem una persona que es deia delegat del govern, que es deia Xavier Pallarés, que quan hi havia una situació greu o d'emergència, tu podies, d'alguna manera, ara que hi ha d'anar al subdelegat del govern? Mm. Això és tornar 50 anys enrere, eh?
Bé, estaríem parlant molta estona sobre aquest tema que marca el dia a dia, però com dèiem, hem de seguir endavant. Hi ha molts temes a nivell local que també ens agradaria tractar en aquest fil directe. Avancen, el que es veu que avancen a bon ritme són aquestes obres, no? A la zona del Club Nàutic, aquesta passera que es recupera, aquest sender que va del castell fins a baix i que la gent diu, ja es veu aquest camí, eh? La gent té ganes de passar, per aquí, senyor Pinyol.
Bueno, jo crec que és normal que tingui ganes de passar perquè és un... Jo ja he passat un parell de vegades mirant les obres i resseguint, sí, les obres i la veritat és que te sobta, primera, la vista que hi ha des d'allí és espectacular,
no?
La vista és molt maca, d'això hi ha en aquests dos o tres indrets ja dissenyats com a balcons, uh-huh, en els quals doncs la gent podrà passar una estona i podrà veure les vistes de forma tranquil·la, no? Però a mi una de les coses que m'ha sobtat més és la facilitat en la que puges des de baix fins a dalt, tot i l'alçada que hi ha, sí, i la distància que hi ha, jo pensava que seria més llarg i més feixuc, i no, sin embargo, mentre puges per allà xerrant, és que no te'n dones compte i ja estàs dalt. Mm. Llavors jo penso que la veritat és que quedarà molt bonic perquè connectarem una part molt xula del poble, que és la zona del Castell, la zona del Calvari, amb una zona que també estem arreglant i que quedarà molt, jo espero i desitjo que quedi lo millor possible, no? Que quan quedi urbanitzada, que és tota aquesta zona del Nàutic. Després ens quedarà una segona fase que encetarem a partir del mes de gener, febrer d'aquest 2018, vull fer abans de Setmana Santa, que és que quan s'acabarà aquesta passera dalt, aquesta passera connecta amb una zona que va cap al Calvari,
sí,
i que, doncs, la veritat és que està en una situació no gaire bonica, per dir-ho d'aquesta manera, no? I, per tant, la idea és, doncs, tota aquella plaça i les escales que comuniquen amb el Calvari, doncs, ha de sentar-les i adequar-les a la mateixa imatge que tenim al Calvari, és a dir, utilitzar l'adoquí vell que tenim, que el combinarem també amb part de l'adoquí que hem tret d'aquí del passeig del pont i, per tant, doncs, reutilitzarem i d'aquesta manera poder reunir aquella zona. I pensem que així quedarà ja pràcticament tot connectat. Per una banda, quan arribaràs dalt, podràs anar a la dreta cap a la zona del Calvari i si continua recte, doncs aniràs cap al castell i, per tant, ja quedarà més o menys allò bastant desent. No tot el que voldríem, però bastant desent. En aquest sentit, més satisfets, perquè jo crec que és una obra emblemàtica i una obra que quan posarem en marxa altres coses que venen darrere, doncs ajudarà molt, no?
Com per exemple la famosa passera que s'ha de fer amb fons FEDER, que ha donat el passeig del pont amb l'Ia de Saurí, que la gent quan ve aquí i veu el resultat diu, i la passera? Que no la fan?
Sí, sí, la passera.
A vegades no entenen la diferència, no?
Hem de... jo vull posar de manifest que hem de veure que tenim els recursos que tenim i que tot això s'ha d'anar fent poquet a poquet. Penseu que aquest exercici mateix haurem fet el passeig del pont, haurem cobert la pista del poliesportiu i haurem fet les obres de la zona del Nàutic i dels talús del castell. Per tant, hem d'anar dosificant, com ho diguem, perquè tot i que aconseguim ajuts i que aconseguim diners de fora, tot això s'ha de pagar. I els ajuts a vegades tarden a arribar. I clar, la teva tesoreria se tensiona. I per tant, tot això has de buscar la fórmula perquè pugui subsistir i viure amb una certa, diguem-ne, comoditat, perquè si no, a vegades se t'enredeixen els pagos. Ara, per exemple, tenim un pelet d'enrederiment en alguns pagaments i això no, a mi m'inquieta, perquè havíem aconseguit rebaixar els pagaments a 30 dies i ara potser estem a 45. I això em preocupa, perquè hauríem de tornar en aquests 30 dies, però clar, aquestes situacions de tesoreria estensa la tesoreria, per què? Perquè estàs abordant moltes obres alhora, has de pagar coses, tardes a cobrar, i tot això se dificulta. Per tant, la idea és que aquesta passera del 2018, que a més ve finançada amb fons de FEDER, que això vol dir que tardarem tranquil·lament 4 o 5 anys a cobrar, vale? Per això hem de fer una planificació ben feta, la abordarem el 2018. L'abordarem a partir, jo calculo, no et puc dir exactament quan, perquè també ho hem de fer també d'acord amb el Consell Comarcal, que és qui haurà d'adjudicar l'obra. Nosaltres el que farem serà pagar els diners al Consell Comarcal, i un cop pagats els diners, el Consell Comarcal licitarà i adjudicarà l'obra, perquè és un fons FEDER que gestiona el Consell Comarcal. No? Però és evident que ho hem de fer el 18. Aquest 17 dia no podem estirar més la caixa. Sí. és impossible, no? Però sí, es durà a terme, sense cap mena de dubte, la connexió del passeig del pont amb l'illa de Saurí, i en aquest sentit serà dins del 2018, que també si podem, però vam fer alguna coseta més que estem acabant de dissenyar i veure per acabar de complementar elements d'aquesta façana, que a mi m'agradaria doncs, deixar el més complet possible abans que s'acabi aquesta legislatura.
El que sí que ha començat, que ho han vist per xarxes, ho ha penjat vostè mateix, són aquestes obres de cobrir la pista poliesportiva, no?
Sí, bueno, la setmana passada, o fa 10 o 12 dies, vam fer l'acte de planteig, ens mancava que arribés el material, va arribar ahir, i la veritat és que ja han començat doncs, a fer tots els fonaments, els pilars i tot aquest tema, i home, ja em feia goig això també, perquè també és una necessitat imperiosa. Tenim el pavelló cobert absolutament saturat d'horaris, i el fet de que pugui tindre aquesta pista coberta ens ajudarà molt a que part dels equips que ara tenen dificultats doncs, puguin utilitzar aquesta pista coberta i entrenar, i per tant descongestionar un pèl el pavelló. Alhora també ens servirà partint d'un espai cobert que, si convingués en un cas determinat, doncs fer qualsevol tipus d'actes també hi serà, no? El que ara farem serà, un cop estigui això acabat, ens preocupa també és el veure com acabarem de distribuir en cas de que s'hagi de fer una festa o el ball o un ball que com se feia per festes majors, doncs volem fer les proves de so, volem d'alguna manera garantir que el confort de l'indret s'adequi al que teníem abans, no?
També va haver ple la setmana passada d'Aurat, ara no recordo bé, i es va aprovar bonificar l'impost de circulació als vehicles elèctrics i híbrids, també una mesura anant cap a aquesta millora del medi ambient, no? Premiant els que contaminen una mica menys.
Bueno, aquesta és la idea és poquet a poquet buscar un equilibri entre el que és una de les qüestions una de les qüestions absolutament necessàries, no? Que és el fet doncs, de ser curosos amb el medi ambient, i una altra qüestió que és la de recaptar. Llavors el que hem fet ha sigut buscar equilibri, no? Perquè hi ha qui considera que aquesta bonificació és poc. No?
Esquerra ho denunciava.
Clar, si volem evolucionar cap a que la major part dels vehicles siguin elèctrics o híbrids, doncs hem de donar facilitats, evidentment. No? Ara bé, si les donem totes, després quan haurem de fer aparcaments i haurem d'asfaltar els carrers i haurem de fer no sé què, no tindrem diners per a poder-ho fer, perquè clar, si no recaptem mínimament tributs, no en serem capaços, no? Que a vegades és molt fàcil, des de segons quins indrets, dir que això hauria de ser gratis o això hauria de ser... Clar, hem de recordar com i de quina manera ens financem, no? Però bé, jo penso que hem buscat un equilibri entre el que diem, no? Entre la necessitat de recaptar per una banda i la necessitat de fomentar aquesta mimo i aquesta cura pel medi ambient. I en aquest cas és el que hem optat per això. Els 100% elèctrics els donem el 50% de bonificació i els que són híbrids un 40%. Això pot evolucionar en algun moment determinat en funció també de com evoluciona el mercat. Estem també a l'espera, aviam, de si som capaços d'ampliar els punts de connexió elèctrica per a càrrega, perquè de moment només tenim un que forma part d'un espai de l'Ajuntament, que si fos menester doncs, es podria obrir al públic i per tant doncs, no hi hauria cap tipus de problema, però estem a l'espera d'això, doncs, no? de veure si aconseguim aquestes subvencions que hi ha per part de d'alguns departaments, com és el d'Empresa i Ocupació, doncs per a veure si realment som capaços d'ubicar algun punt de càrrega més al municipi.
Anem arribant al final, no? Va ser Tots Sants fa pocs dies i es van fer algunes petites actuacions per millorar, no?, el cementiri municipal. Es van instal·lar, crec que, unes 3 escales d'aquestes perquè la gent pugui pujar amb seguretat a posar les flors i a netejar les làpides.
Sí, la veritat és que l'any passat va haver algun ensurt a les escales que hi havia i això es va posar de manifest i també hem de dir que el PSC ens ho va posar damunt de la taula com a una de les qüestions que ells ens demanaven a l'hora de negociar els pressupostos del 2017 i va ser una de les coses que vam acceptar per part de les propostes del PSC i, per tant, quan un es compromet a algo ha de complir, no? I en aquest sentit, complir en algo que realment, a més, doncs, estàs completament d'acord que és menester i que és necessari, doncs és més fàcil. I així ho vam fer, vam comprar aquestes escales, que són molt més segures que les que hi havia, vam fer un espai de neteja general al cementeri, tot i que ara la idea és dedicar una persona de forma habitual en aquest espai, perquè és un espai molt visitat, molt, molt freqüentat, i alguns veïns en algun moment m'han dit escolta, per Tots Sants i tal està molt bé, però durant l'any a vegades sí, hi ha moments que no està tan bé. I bueno, doncs, quan les coses no es fan bé s'ha de reconèixer i s'han de prendre les mesures, i en aquest sentit hem parlat amb el regidor responsable de l'àrea de serveis, que és Julio, i estem amb això, estem en tindre una persona d'una forma més o menys habitual perquè pugui haver un manteniment més acurat. Això pel que fa al manteniment, però tenim altres coses al cementeri que ens preocupen, com és una paret que hi ha a la banda esquerra del cementeri que està en una situació una mica, diguem-ne, degradada i que hem de buscar la solució per a resoldre-la. I després l'altre tema, que és l'ampliació. És un tema que també ens preocupa molt. Estem buscant diners per poder comprar espai i ampliar aquest cementeri, tot i que val a dir que des dels serveis tècnics de l'Ajuntament ha fet una feina excel·lent a l'hora de classificar i rebuscar totes les tombes que hi ha, perquè hi ha moltes tombes que malauradament sembla que estan abandonades i que no hi ha pràcticament ús ni res. Fent tot això em dient que entre els ninxos que s'han pogut recuperar per esta via i això, com es diuen, els panteons, no? Sí. que també estan en aquesta situació, d'un-hi-do la capacitat que hem augmentat pel que fa al cementeri, que aparentment semblava que estaven ocupats i plens, però que quan s'ha anat buscant papers, buscant tot el que hi havia al darrere, doncs no estava així. Però bueno, això no és garantia suficient. Jo penso que el cementeri està just i que cal buscar una solució, i per tant en aquesta línia treballarem.
A més, un cementeri que ha de rebre les restes i tot el monument fúnebre que acompanya a l'il·lustre escultor de Móra d'Ebre, que és Julio Antonio. Alguna novetat al respecte del trasllat d'aquestes despulles?
Bueno, estem buscant l'espai adequat per poder encabir tot aquest... doncs, bueno, tot, de fet, és una obra d'art, perquè aquella tomba és una obra d'art, no? I en aquest sentit doncs, estem buscant un espai adequat per poder-lo encabir. I per altra banda... perdó. I per altra banda, estem ja pràcticament... Jo penso que aquesta també és una bona qüestió. Estem pràcticament a la recta final del recorregut en el sentit de poder adquirir la casa que acabarà o que tenim idea que acabi acollint aquest museu Julio Antonio que va anunciar en el seu moment el president de la Diputació aquí a Móra d'Ebre. No? La veritat és que estem a punt de comprar 3 cases que formen part de la façana fluvial. Tenim ja un acord, jo diria, un 80%. De fet, estem refilant l'import, estem molt propers. Per tant, jo crec que ens entendrem. I unes cases, doncs, 2-3 cases, vaja, que una de les 3 hauria d'albergar aquest museu. Per tant, la idea és no acabar aquest any sense poder adquirir aquesta casa. Després, a partir d'aquí, confio en les paraules del president de la Diputació i o d'una manera o d'una altra, veurem com ho fem, no? Però això s'ha de convertir en un museu. Jo estic fins i tot disposat, si és menester, si això ens ha de portar l'ajuda econòmica necessària, a cedir aquesta casa a la Diputació perquè aquest museu sigui propietat de la Diputació, que tampoc seria cap disparat, no? En el sentit de dir, bueno, Julio Antonio és nascut a Móra d'Ebre, tota l'obra de Julio Antonio està depositada a la Diputació i, per tant, és garant d'aquesta obra, que, doncs, bueno, igual que la Diputació té edificis i indrets a l'arreu del territori, doncs que en pugui tindre una Móra d'Ebre, on precisament és el poble natal d'aquest escultor. No? Això ja més o menys ho he parlat i bé, jo penso que això és factible, o bé d'una manera o bé d'una altra, o bé que el museu sigui propietat municipal i ens ajudaria econòmicament la Diputació situació a transformar-lo, o cedint aquesta casa, doncs trobarem, jo crec, la manera de que aquest 2019, quan se compleixi el centenari de la mort, doncs puguem tindre el museu i la tomba a Móra d'Ebre.
Doncs ho seguirem, com sempre, de ben a prop des d'aquí, des de Ràdio Móra d'Ebre. Senyor Pinyol, li agraïm moltíssim que hagi atès, com fa sempre, els micròfons d'aquesta emissora. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, un plaer sempre.